Aquesta és la música que ens proposa avui en Xavier Sesté, que com hem promès en el sumari ja tenim amb nosaltres. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda i bona hora.
Gràcies per tornar. De fet, fa molt que no ens veiem.
Passat a l'estiu, sí.
No sé si preguntar per l'estiu ja.
Ui, ja queda lluny, ja queda lluny.
Perquè, exacte, en tot cas segur que has anat a sentir música i aquestes coses que diem sempre.
Això que no falti.
Molt bé. I això que ens vens a explicar avui és una mica per feina.
Sí, ja comencem. Ja s'han acabat l'estiu, ja has deixat enrere els festivals i ja tornem a les temporades regulars dels teatres d'òpera. I aquí doncs tenim un parell de propostes de París.
Exacte, acabes d'arribar. De fet, has estat aquest cap de setmana llarg, no?
Exacte.
Molt bé.
Abans de la tempesta.
Això anava a dir. No sé si vas tenir problemes per tornar, no?
No, vaig tornar en temps. Si hagués tornat a una altra hora, segurament hagués tingut problemes, però vaig tornar a Sa i Estalvi.
Que bé. Doncs com dèiem, una de les dues òperes que comentarem avui és aquesta que sentim de fons, que és l'Orfeo i Euridice de Gluck. Obra important,
bàsica,
marca un abans i un després. Moltes vegades, no sé si estàs d'acord, que se la té com una mica oblidada, i darrere de Mozart i d'aquests altres compositors un no se'n recorda tant com es
clar, mereixen. Gluck és d'aquestes figures importants als llibres d'història, però que potser no es fa representar tant. Jo crec que també té el problema que la seva música és molt difícil, perquè és d'una falsa simplicitat, o sigui, sembla simple com molt, molt clàssic, molt marmori fins i tot, aquesta cosa, aquesta freda, com diguéssim, una sensació, una aparença freda, però ben feta és una música commovedora, i però que costa molt fer-la ben feta.
Clar.
Llavors, realment bons muntatges d'òperes de Gluck, ostres, jo n'he vist ben poquets. Aquest que en parlarem ara és un dels que sí que realment va posar la pell de gallina. Se'n vendre moltes llibertats, és veritat, amb la partitura, o moltes, algunes, però realment el resultat artístic global va ser impressionant.
Una de les claus de les característiques és que era una versió feta per París que tu vas veure a París.
Exactament. Diguéssim, resumint molt, l'Orfeo Euridice, hi ha una versió primera que va escriure Gluck a Viena per un castrat, i després va escriure una nova versió a París, en francès, per un tenor. Llavors, això, sí, clar, 1762, 1774, bé. Però el 1859, el Berlioz, per encàrrec de Pauline Viardot, que era una contralt de les més cantants, més famoses del seu temps, doncs li va escriure una nova versió de l'Orfeo Euridice que una mica amalgama els dos elements, elements de la versió italiana i elements de la versió francesa amb reajustos orquestrals, i llavors li va escriure aquesta versió en francès, va ser la Viardot, i que bé, doncs alguns intèrprets com el seu Elliot Gardiner doncs ha recuperat, i aquí el punt de partida era la versió Berlioz, però la versió Berlioz retocada, perquè van eliminar l'obertura i van eliminar el final. Per què? Perquè tot estava concentrat, tant la versió musical com la versió del muntatge escènic, en una mirada, jo crec que trista i desoladora, sobre la mort, sobre la pèrdua, sobre el fet de, fins i tot el fet de la mirada, perquè tot el muntatge està basat en un joc de miralls molt, molt espectacular, molt, molt maco, com el joc de les ombres, perquè recordem que la història en el mite, Orfeo torna a perdre Euridice, va buscar els inferns, però la torna a perdre perquè se gira a mirar-la, no? Aquesta segona mirada li porta aquesta segona mort. Doncs aquí tot també juga molt amb els elements de la mirada, del mirall, del que hi havia més enllà. Però aquí sí que no hi ha final feliç, no hi ha el Deus ex machina, amor que torna bé, amor bé Euridice, però la recuperes i al final hi ha un final feliç, no. Per això elimina l'obertura, que és molt brillant, i elimina el cor final triomfal d'alegria, i s'acaba amb una represa del cor inicial fúnebre, però ja sense la veu d'Orfeo lamentant-se. Diguéssim, és una manipulació, si es vol, de la partitura, però que tenia tota la coherència també per la proposta artística. La proposta artística i la proposta escènica era molt fosca, molt austera, jo molt això amb el reflex, amb les mirades, amb el mirall. Uno vive un moment preciós que era quan Orfeo entra als inferns i bueno, ja ha passat a les fúries i pot accedir al paradís, als camps elisis, el mirall es gira i crea com un efecte com d'ombra, no? Les figures queden difuminades perquè realment no, són morts, no són persones vives. Però al moment que entra ell, que és ja la famosa dansa dels esperits benaurats amb aquell solo de flauta preciós, doncs tot el teatre queda a les fosques, tot, només la flauta sonant i totes les fosques, perquè és, diguéssim, acompanyem Orfeo en aquest anar a l'altra banda, però aquesta és una altra banda que no hi ha retorn, no hi ha resurrecció, diguéssim, la mort és la mort, i per que ho intenti, Euridice és morta i es queda morta, i llavors al final també queda tot una de les fosques. Jo dic que era una proposta senzilla d'explicar, però tècnicament molt complicada, que els moviments del mirall, els reflexos, els efectes que feia, les figures que es movien sobre l'escenari i el seu reflex amb el mirall creaven efectes òptics molt, molt, molt macos, molt bonics, i però aquest to tristíssim de l'obra, que també va acompanyar la interpretació musical, o sigui, la versió musical, diguéssim, estava en plena sintonia amb la proposta escènica.
Ara t'ho anava a preguntar, ja has dit que sí que hi havia la dansa dels esperits, hi havia també l'ària famosa,
sí, etcètera. Exacte, el que farò
en aquest cas
en francès sí. Però sí que després de l'ària, doncs no hi ha això, no reapareix amor per dir, bé, diguéssim, va, ho arreglem i origi torna a ressuscitar, no, i es recupera aquest cor inicial que sentim de fons, mm-hmm. i s'acaba aquí amb el silenci i la foscor més absoluta, i llavors era un efecte, i la curiositat, fins i tot es pot entendre com un contrasentit, però és un contrasentit assumit. La versió musical corria a càrrec de Raphaël Pichon i l'Exemple Pygmalion, que és de les formacions franceses més en auge en aquests moments de la interpretació barroca. Clar, ells tocaven la versió Berlioz, amb la qual tu esperaves un so més romàntic. No, ells van anar a buscar, però conscientment, un so preclàssic, un so diguéssim, a cavall entre el barroc i el clàssic del segle XVIII, amb un so més sec, amb una orquestra fabulosa, un cor d'una afinació miraculosa. Clar, primer anava a sentir, vaig dir, això no sona gaire a Berlioz, que clar, ja està bé, ja sona,
sí,
Gluck,
exacte.
Però no sona a Gluck passat per Berlioz. Però també, de nou, ateses les característiques i l'òptica que tenia el muntatge, la direcció musical està tot a la mateixa... Era una obra d'art total. Allò d'aquest concepte d'obra d'art total, que Gluck fins a cert punt era una mica precursor de Wagner, en la seva reforma dramàtica, doncs poques vegades jo m'he trobat en un teatre, en una obra del Gluck com aquesta, diguéssim que tots els elements, escena, música, el cantants, moviment, tot anava en la mateixa línia, i en una línia que realment arribava al moll de l'os.
Que bé. Vols fer un comentari breu dels cantants, perquè hem de passar...
Sobretot, Orfeo, que és el paper que té la part més important, que era Marianne Crevassa, també una jove mezzo francesa, una veu amb molta personalitat de mezzo profunda, diguéssim, mezzo foscota, però amb molta facilitat, amb unes agilitats perfectes, perquè al final de l'acte primer, Gluck va escriure una obra, una ària, perdó, de gran agilitat, de gran brillantor, que a sobre Berlioz va fer unes cadències per la Viardot endimoniada, se'n va sortir amb una brillantor fantàstica, però clar, això era l'únic moment de diguéssim, d'expansió o d'exteriorització. Tota la resta era molt, molt... bellament trist.
Vaja, canviem d'obra i veurem què podien tenir en comú l'Orfeu de Gluck i els Hugonots de Meyerbeer. Sembla que podrien tenir més aviat poc en comú, tot és òpera...
Poc en comú, home...
Per èpoques diferents.
Sí, i a més, diguéssim, l'Orfeo és una òpera molt curta, els Hugonots és una òpera molt llarga. Aquí, amb talls notables, però clar, comprensibles, perquè si no, diguéssim, de música eren gairebé 4 hores, més els entreactes ens vam anar a les 5 hores llargues. Però ja és això, vull dir. Sí, la gran òpera a la francesa, i aquest és un dels títols més emblemàtics. De fet, és una de les obres més exitoses a tot el segle XIX, i curiosament es va estrenar a París el 1836. Durant 100 anys hi van fer més de 1.000 representacions, 1.100 i escaig representacions, però el 1936 va ser l'últim cop que es va veure l'òpera de París. Durant 82 anys no s'ha representat Les Huguenots a l'òpera de París. Un dels títols que va ser el fonament del repertori del teatre durant 82 anys ha estat absent. Mm-hmm. I ara l'han recuperat perquè l'òpera de París celebra, no ella sempre pròpiament, però l'any 2019 celebra els 350 anys de la seva fundació. De la fundació del que llavors era l'Acadèmia Reial de Música, que és el precedent directe de l'òpera, doncs, i estan fent una programació increïble en grans muntatges, i clar, dins d'aquest vessant de recuperació patrimonial, estava bé que tornés un dels títols fars del repertori de l'Opera Is, com era Les Huguenots, els Hugonots de Meyerbeer, i amb un nou muntatge Realment va tenir els seus més i menys, perquè va haver alguns cantants que van caure del cartell abans de la representació, però vaja, realment veure uns Hugonots sempre fa patxoca, perquè és una d'aquelles obres mastodòntiques que necessiten molts, molts, molts recursos.
Aquesta pot ser una de les causes d'aquest silenci, encara que sí, això ha passat sempre, no?
Sí, evidentment és una obra molt cara de muntar. També el gust ha evolucionat molt. Aviam, ja ha passat Wagner per entremig. A banda del seu element propagandístic i antisemita, és veritat que el gust pels drames wagnerians ha fet que veiessis aquests drames de gran òpera amb una altra mirada. Però si ens netegem una mica de prejudicis, realment, aviam, als Hugonots hi ha moltes pàgines de farciment. Però és farciment tan ben fet i tan brillant i és veritat que l'acció no avança, li costa, en 5 minuts, per explicar 5 minuts de drama necessites 50 minuts de farciment. Però és molt bonic, i si està ben fet, doncs t'ho passes molt bé. I aquí, a menys a nivell musical, la versió va ser més que notable.
A quina hora comença la funció, per curiositat?
Mira, va començar a les 6 i vam acabar a sortir a les 11 i 5. No, encara no. Ja et dic que vam posar tisores, si l'haguessin fet sencera, jo no l'he vist sencera, jo crec que no sé si s'ha fet mai sencera tota la música que va escriure, si no ens aniríem ja ben bé a les 5 hores llargues de música. No?
Ja, caram.
Calma.
Tot aquest farciment hi ha passatges de tot, deu haver-hi, instrumentals, cors, àries.
Exacte.
No sé si
un ballet. Hi ha ballet, aquí és una de les parts que van retallar una mica més, però sí que una de les virtuts dels Hugonots primers, el tractament tímbric que fa Meyerbeer de l'orquestra, es nota que és aquesta època romàntica de descobriments, el contemporani de Berlioz, de Schumann, de Mendelssohn, etc. Diguéssim, Meyerbeer, compositor alemany, però format a Itàlia i que va triomfar a França, diguéssim, cosmopolita més no poder, doncs té unes troballes sonores, unes combinacions instrumentals molt originals, que aquí a la versió que vaig veure a la Bastilla, doncs, tenia el Michele Mariotti, que és un dels joves directors italians que més està pujant, que va fer-ho molt bé. L'orquestra de l'Òpera de París és molt bona, el cor de l'Òpera de París és molt bo, i realment van tenir àmplies oportunitats de lluïment en aquesta representació.
Pots destacar algun solista concret?
I el solista va caure algun dels previstos, per exemple, havia de ser Diana d'Amrau, la reina Marguerite de Valois, i va caure, però van tenir una bona substituta en Lisette Oropesa, una soprano lleugera, que és la part més florida, més virtuosística, va ser impecable, una netedat d'atacs, de sobreguts, d'agilitats esplèndida. I després Hermione Lajao, que és una cantant que també coneixem bé del Gran Teatre del Liceu, que feia Valentín, que és el paper més dramàtic. Potser el paper li queia una mica greu, però és una cantant que s'entrega tant, amb tanta generositat, que realment va ser admirable. El més discutible va ser el tenor, que és el que canta més, pobre, no... té parts de molta dificultat, que és el paper de Raúl. Aquí havia de ser el Brian Himmel, tenor nord-americà, va ser al final Joseph Kang, un tenor coreà. Va patir una mica amb la tessitura, que és molt aguda, va tenir algun petit accident que va resoldre amb habilitat, però és aquells que feia patir una mica, tot i que les bones intencions hi eren en el fraseig.
Molt bé, ho hem d'anar deixant aquí. Només volia, abans que marxis, perquè demà tenim estrena aquí a Barcelona.
Efectivament.
No ens en parles mai, perquè tampoc t'ho demanem, de les òperes d'aquí del Liceu, però d'aquesta que han dit encara no hem tingut temps de fer-ne cap comentari. Sabem que és una mica l'homenatge d'Einstein,
sí,
en aquest centenari.
Exacte, és a la quota, però benvinguda quota, sí, perquè Candide és una obra meravellosa. És una obra, és veritat, va fracassar en el seu moment a Broadway, però després Bernstein i altra gent va fer versions i reversions i relectures, i una famosa versió dirigida pel mateix Bernstein poc abans, d'uns 2 o 3 anys abans de morir, amb un repartiment esplèndid, i és una obra que té, deixant de banda les possibles irregularitats dramàtiques, té una partitura que és una bomba de hits i de números, des de l'àrea de Cunegonde, del Glitter and Big Gay, que és un homenatge a les àrees d'agilitat, com les de, per exemple, Marguerite de Valois, per entendre'ns, el tango de la Bella Dama, i la part de Candide, que té uns moments d'una fusió lírica, marca de la casa Bernstein, és Bernstein 100%, i és una obra meravellosa.
Doncs vinga, ho recomanem també, que hi ha alguns intèrprets catalans en el repartiment.
Sí, no, també necessita força cantants, però promet molt aquest Candide del Liceu.
Doncs vinga, dues úniques funcions ja que hi som, demà dijous i dissabte a les 8 del vespre. Doncs ho deixem aquí per avui.
Perfecte.
Gràcies, com sempre.
Gràcies a tu.
La propera, que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda.